Ràdio Maricel, a cel obert.
Li passem les dades al mecànic de capçalera, sistema electrònic un 45% d'averies, un 14,5% venen per les rodes, la direcció, la suspensió dels frens, un 12%, que és poc, només estrictament del motor, d'allò que en diríem motor, un 8% d'altres sistemes, un 6% del sistema d'injecció de combustible, un 5,6% de la transmissió, un 3% de sistemes de seguretat, un 3% de l'encesa, un 2,6% del sistema de refrigeració i, com els dèiem, el sistema d'escapament és el que acumula menys averies habitualment en els cotxes a Catalunya, bàsicament perquè hem de suposar que el sistema d'escapament només el notem quan veritablement es forada el silenciador i aleshores ens dona la sensació que anem més o menys amb un avió. Un 85% dels vehicles passen pel taller mecànic almenys una vegada a l'any. Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia a tothom.
No et queixaràs, doncs, home, un 85% dels vehicles passen pel taller mecànic almenys una vegada a l'any.
Amb aquestes dades, si continua així, d'aquí 5 anys em puc jubilar i no treballar mai més.
Això mateix t'ho dic. Això vol dir que un 15% o bé hi passen més d'una vegada o bé no hi passen mai. Mai. O hi passaran l'any següent.
Home, amb aquestes dades... jo crec que el que hagi fet l'estudi
és el RAC,
s'ho haurà mirat bé. Bueno, el RAC directament igual no ho ha fet, segur que ho ha encarregat amb algú,
però ho valida el RAC.
Sí, bueno, vale. Ai,
sospirais.
Això, si ho poséssim a debat sobre una taula amb tècnics d'automoció actuals, hi haurien alguns punts que es podrien debatre una mica.
D'acord, i alguns no, com alguns el de les averies del sistema electrònic.
El sistema electrònic general, bueno, de fet, jo avui portava aquí, sí, a la xuleta, sí, ben preparat. O sigui, jo quan s'atribueix una avaria al sistema electrònic general, és com, sense voler ofendre ningú, és com el que diu que té depressió i va al psicòleg i pot estar tota la vida anant al psicòleg i no trobar-li mai el que té. O sigui, s'ha d'acotar una mica més, o sigui, s'ha d'intentar separar, perquè tots els cotxes fallen pel sistema electrònic. O sigui, és que el sistema electrònic no és una caixeta negra com tothom ho coneix, o un ordinador. No, és que és com vindria a ser el cos humà, del cor i les ramificacions de les artèries i les venes, és exactament el mateix. O sigui, què falla? Només falla un punt. El que passa és que aquell punt està falsejant tota la informació que avui en dia en el sistema electrònic general va via multiplexat. O sigui, totes les centraletes comparteixen informació. La temperatura de motor l'agafa una i aquesta li dona les altres. La velocitat l'agafa una i li passa amb les altres. Mm-hmm. O sigui, estan compartint informació. A la que una d'aquestes centraletes...
O sigui, en el que sí coincidim és que els cotxes ara més que mai...
Sí, sí,
són ordinadors amb rodes i motor.
Són ordinadors amb rodes i motor que estan sotmesos a les inclemències de la humitat, mm-hmm, el fred, la temperatura...
I a totes aquelles petites o grans falles que el sistema pot tenir. Això fa 30 anys enrere segurament haguéssim fet aquesta estadística i això no hagués sortit.
Li
haguéssim donat la volta gairebé, no? Ningú hagués parlat del sistema electrònic general, perquè bàsicament fa 30 anys el més electrònic que podia tenir un cotxe era l'encesa.
Bueno, que no, sí, era, el tenien, no era ni electrònic,
no era ni electrònic,
era per contacte.
O sigui, d'acord, o sigui que, diguem-ne, això són les averies pròpies dels vehicles entesos, concebuts, tal i com ara s'entenen els cotxes, que, com ens deies, tots els cotxes tenen un sistema electrònic més o menys sofisticat, que
avui
gestiona
dia,
tots els paràmetres
avui
del cotxe.
Avui dia sofisticat, ja no existeix. Les mitges tintes ara ja no. Ara ja és del principi al final.
Mm-hmm.
No, tot el que succeeix dins d'un vehicle va controlat per una centraleta, per un ordinador.
Per tant, és lògic que quan parlem del nombre d'averies...
És normal i encara...
Qualsevol 45... tingui relació sempre amb algun paràmetre d'aquesta centraleta.
Sí, sí, sí,
és a dir, que els mecànics sempre hagueu de tocar en algun moment o altre.
Has d'anar a parar a la centraleta.
S'ha d'anar a parar a la
centraleta. El primer pas que s'ha de fer a l'hora de tocar un vehicle d'aquests és connectar-te amb el teu ordinador, amb la teva màquina de diagnosis, a la centraleta.
Uh-huh.
I, una vegada s'ha enxufat a dintre, que els xinos que hi ha dintre parlin amb tu i et diguin: aquí està passant això, aquí m'està passant l'altre. No sé si se'n recordarà algú, la sèrie que feien de dibuixos animats, que era una vez el cuerpo humano, que
sí,
es veia com treballava.
Sí, sí, sí.
Pues és que és exactament, una centraleta treballa així. Se li ha programat per fer una sèrie de coses, per donar una sèrie d'informacions i comandar uns motors o una sèrie de coses, i per l'altra banda té una entrada que li arriba informació. Llavors allà dintre es processa tot dintre d'uns paràmetres que se li ha dit, entre 10 i 20 has de fer això, entre 1 i 2 has de fer l'altre, i programa de dies. És que ja et dic, és que només que ens falli, per exemple, un contacte, que també ho portava a la xuleta,
sí,
avui,
sí, sí.
Per culpa de la humitat, de la salitre, d'una reparació feta de carrosseria en el qual s'ha tallat un cable i anava per sota d'algun lloc i no s'ha vist, això ens pot destartalar tot el que és el sistema electrònic i anar al taller i dir, bueno, aquest cotxe és un desastre, això no,
sí, sí,
bé,
això
aquí,
no va, no sé què passa,
no s'encén la llum, ara no carrega l'alternador, ara no va la ràdio, ara l'ABS, i no és que tot el cotxe estigui malament, no, està fallant un cable, que aquest cable va a sota de...
D'acord.
D'on sigui o on es trobi.
O sigui que gairebé una bestiesa.
Una barbaritat.
Pot fer tornar boig al mecànic i pot fer tornar boig al client a l'hora de buscar una solució.
I arribar al punt de canviar-se un cotxe o llançar un cotxe perquè no es troba. I per això avui he portat aquest titular, com influeix la humitat i la temperatura en l'automòbil. O sigui, tots sabem que per cavitació els cables s'omplen d'aigua. O sigui, no sé físicament o tècnicament, no sé explicar, però tu poses un cable i l'aigua va pujant, clar, amb la salitre que tenim aquí i amb la humitat i els canvis de temperatura, això solidifica. Llavors tu obres un cable elèctric i dintre te'l mires i està blanc com amb la polsima aquella. Clar, això quan arriba a lo que és el terminal i el terminal va collat a la carrosseria, clar, això un cotxe que té un any no passa res,
no.
Que té dos tampoc, però un cotxe a partir de 5 anys que dorm al carrer, que a més viu a la franja de mar, Aiguadols, Terramar, és que estàs posat a aquest problema, o sigui, i tard o d'hora acaba patint aquests problemes.
D'acord, avui ens hem posat en una qüestió molt pròpia de Sitges, humitat, sal, altes temperatures, aquest còctel estiuenc, per dir-ho d'alguna manera, estiuenc o d'hivern, depèn de com peti, però sobretot a l'estiu
sí,
es donen unes condicions molt...
Però l'hivern aquí és... es poden considerar un hivern
relativament benigne,
és,
no?
És càlid. No, o sigui, no, la temperatura no té cap tipus de canvi brusc. Ara, si parlem del mes de febrer, març, abril, a la temperatura que hem trobat ara a primers d'agost, perquè el mes de juliol ha estat més o menys controlat, és que jo el primer dia d'agost feia anys que no canviava 5 o 6 bateries al mateix dia, i bueno, és que l'explicació és aquesta, o sigui, és el cop de calor, el cotxe, l'aire condicionat ha tingut que treballar el doble, perquè clar, no és el mateix que la temperatura ambient sigui 5 o 6 graus.
Sí, però que no ha estat un estiu especialment dur pels aires condicionats.
No, però, però he quedat el mes de juliol al mes d'agost i hi ha hagut un canvi de temperatura que s'ha notat molt i d'humitat.
Sí, però tampoc així una cosa amb excés, no?
Sí, però, imagina't que haguessin tingut un mes de juliol com fa 4 o 5
anys. No ho sé, perquè suposo que dintre d'això deu haver indrets amb un clima encara més dur que el nostre.
Sí,
i on
però,
també es venen cotxes i
tenen els mateixos problemes, i parles amb els foros, parles amb els cursos, amb les convencions que anem, i es parla d'això. Tu pots comprar un cotxe amb un canvi automàtic que és un supercotxe, te l'emportes a Andalusia o a Extremadura, i aquell cotxe amb el canvi automàtic és un desastre perquè no va. Per què? Perquè el cotxe s'ha fabricat a Alemanya, hi ha una sèrie de temperatures, al centre d'Europa la temperatura més o menys està...
Però les marques els proven a tot arreu, no?
Sí, els proven a tot arreu, però quan fabriquen no van al punt, i s'està trobant. Hi ha cotxes que el canvi automàtic no va. Què passa? El cotxe és un cotxe nou. Per què no va? No va? Pues perquè l'excés de temperatura no es pot dissipar, i per excés de temperatura no va. Les electroválvules no funcionen. I què s'ha detectat? Pues bueno, hi ha tallers especialistes a Barcelona, a Granollers hi ha un molt important, que li té que canviar el radiador, li té que adaptar, no sé què, perquè el cotxe, si no, no va. I dirà, oh, és que és un cotxe nou, és una marca...
Fa 4 dies que ens assenyalaves les virtuts del canvi automàtic.
Sí, no, i va perfecte, però a la que tens un punt d'una onada de calor d'aquestes, cotxe, li passa això. I mira que sempre havia sigut anticanvi automàtic.
Sí, i a l'últim dia ets un defensor absolut de com funcionava, i ens deies que el futur va per aquí.
Però clar, Estem parlant de que depèn d'on vagi aquell cotxe, necessita un tipus de d'accessoris, i depèn on va un altre. Al centre d'Europa no necessita el mateix que a Granada,
no,
o a Màlaga,
però,
o a Càlid.
Clar, però ara t'ho deia, Déu-nos en guard que un sigui viatjant i...
Bueno, viatjant no crec que faci tants quilòmetres, però si tu
compares... És igual que faci quilòmetres per Espanya.
Però tu compares... Clar, doncs aquí es troben... I tenen problemes, eh?
Doncs per això ho dic, que llavors pensarà... Algú pensarà, escolta'm, jo fa, no sé, 30 anys que porto cotxe, i fa 30 anys els cotxes no em deixaven tirat com em deixen ara, quan feia calor. Però són coses que poden passar, eh?
Sí, sí, no, poden passar.
Poden passar. Encara que un es compri un cotxe que digui, escolta'm, quin cotxe, no sé què...
Són coses que hi ha i que es veuen una vegada el cotxe està circulant i està funcionant. Una vegada has parit un cotxe...
Pregunta per això. Aquestes coses entren en garantia? Una qüestió d'aquesta mena?
A veure, quan ets el primer...
Perquè entenc l'explicació, però el client pot pensar, escolta'm, el mecànic em diu que mira, és una qüestió... Però esclar, com ho faig valer jo, això, davant de la...
Quan ets el primer... El primer ets un conillet d'Índies, perquè... Ah, és que això no ens hem trobat mai, és que això no ha passat mai. Bueno, canviarem això, canviarem l'altre, provarem això, provarem l'altre. Això no acabes mai. Això, què passa? En el moment que es detecten moltes incidències en diferents punts, però clar, això influeix molt de l'ús que se li doni el cotxe. Un que es compra el cotxe i fa 10.000 km a l'any, té que ser una avaria o un símptoma molt, molt, molt fort perquè es doni compte. Perquè si treus el cotxe el diumenge per anar...
Sí, no te n'adonaràs mai.
No te n'adonaràs. Ara, si aquest home a cotxe l'utilitza i fa...
Sí, sí, allò que dèiem, un home, un executiu, un viatjant, que fa 35...
40.000 quilòmetres a l'any. Aquest, el segon dia, diré, bé, això no va. Vale, ja tens el lío, perquè has d'anar allà... Si és nou, no sabran el que té, hauran d'investigar, hauran de mirar... Llavors, la fàbrica que fan fa modificacions. Són campanyes, a vegades t'arriba a casa una carta o... Llavors, mira, passi pel taller que li han de fer una modificació...
Que hem detectat tal, no sé què, tal cosa.
Tal, o surt al diari, Toyota ho ha fet, Honda
sí,
ho
sí,
fet...
Sí, 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 totes les grans marques les ha tocat en un moment o altre.
Ho han acceptat i ho han fet. Sí, sí, però... Fins que arriba això a sortir el diari i enviar cartes...
Ah, clar, i tu has de treballar amb el teu cotxe...
Tu estàs patint les conseqüències, clar. Sí,
però són coses que poden passar, eh? O sigui que la climatologia pot afectar molt el cotxe?
De fet, sí. Afecta més del que ens pensem. O sigui, tant en desgast, és que és tot. Per exemple, ara hem comentat la bateria, però és que si comentem l'alternador, bueno, el que arriba a patir l'alternador amb els canvis de temperatura és bestial. Perquè si això, tot i que són autorrefrigerats, que porten un ventilador intern, que es refrigeren i tal... Però clar, no és el mateix treballar a una temperatura normal, sense l'aire condicionat connectat, sense... Bueno, les llums no parlarem, si treballa dia. Llavors, si un alternador, l'alternador mig que s'està muntant ara a l'automòbil, ve a ser entre 70 i 90 amperes. Això és el que és treballar en aquell alternador, generant 80, 70, 50 amperes, la temperatura que arriba a agafar. Si a sobre... agafes una operació sortida o una operació retorn amb caravanes, llums enceses,
sí.
Aire condicionat, això peta segur. O sigui, és que això està calculat per treballar a pics màxims, no sempre. O sigui, té un...
Home, doncs, vist les carreteres encara peten pocs.
Peten pocs, però cauen, o sigui, cauen moltíssims. O sigui, alternadors s'estan canviant molt i és per excés de temperatura, sobretot a l'estiu. A l'hivern...
Sí, en aquest hivern nostre, vaja, mare de
Déu. No castiga. Així com si te'n vas a la Vall d'Aran, diré, uf, l'hivern apreta, sí. Apreta. Però aquí no, aquí l'hivern és...
Però esclar, aleshores és allò de dir, quin és el clima ideal per un cotxe? I on es pot trobar? Que ves d'on teu pensar, escolta, bueno, vivim on vivim i saps com...
Sí, bueno, talles tu que són per fabricar... Però
si et dic que el Pirineu fa fred, aquí fa calor, ja estem d'acord amb això, però aleshores com ho arreglem? És a dir, hem de suposar que allò que et deia, que es proven molt les coses i que en la vida habitual d'un cotxe tampoc massa problemes deu haver en això, no?
Bueno, també, ara, per exemple, el que deies de la temperatura, cada vegada s'estan construint... amb materials que els hi afecti menys la temperatura.
D'acord.
Materials plàstics, materials Els materials metàl·lics estan molt, absorbeixen molta temperatura i els costa molt de dissipar aquella temperatura. Llavors, clar, l'energia no es destrueix, o sigui, es passa de, canvia de banda, però sempre... Llavors, l'efecte calor, ja et dic, el cotxe és gran.
D'acord. Llavors... Ventiladors de refrigeració, ens comentes aquí també, l'aire condicionat de l'habitacle...
Clar, és que és tot, és que si tu... El que hem parlat sempre, un cotxe que és nou, tot això no li afecta, perquè tot el funcionament és al 100%, a l'any següent serà el 95, a l'altre el 94, però clar, si és un cotxe que m'estàs parlant que ja té de 5 a 6 o 7 anys, tots aquests components, electroventiladors, termostats, bomba d'aigua, radiadors, tot això ja comença a estar al 50%. O sigui, el seu poder de refrigeració cada vegada va baixant. Què passa? Si aquí està en una temperatura estable, com podria ser Sitges tot l'any, excepte juny, sí. Juliol i agost, no passa res. Oh, és que el cotxe va perfecte, però és que avui no va. És que quina temperatura tenim avui i quina humitat tenim avui? És que tenim un pic bestial, perquè... a primera hora del matí a les 8 tens una temperatura, però si tu mesures a les 3 o les 4 de la tarda, quina diferència de graus tinc? Tinc 15 graus o més. Clar, aquell sistema no dona, o sigui, està treballant a tope.
Un cotxe pot no engegar per humitat?
Per humitat,
sí. Clar. Allò un matí ben humit,
pot arribar a no engegar. D'entrada, si la humitat per cavitació entra dins del que és, tot i que s'han eliminat els cables de bugia, s'han eliminat, són, ara hi ha unes bobines que són com un, com et diria jo, tu te'n recordes el Magiclic, aquell famós per encendre?
Sí, sí.
Pues és exactament, les bugies d'ara són exactament el mateix, que els hi arriba una senyal de l'ordinador,
sí.
I quan li arriba la senyal, clic, clic, és com si allò que apretaves el botó i sortia la xispa.
La xispa per encendre la cuina.
Pues era exactament el mateix. Es porta cada bugia, porta una sobre.
D'acord. I per tant no hi ha aquest, el famós cable.
El cable que on tenia les fuites, on tenia... Això s'ha eliminat. Però clar, continuen havent connexions. Si tens connexions, la que arriba a la bobina.
I per tant, en un matí molt humit...
Pot arribar a fer... O sigui, un cortocircuit.
I l'únic que es pot fer, què és? Esperar... que l'humitat marxi, que el cotxe s'assequi una mica.
El sol s'escalfa, s'aixuga, li dona.
I ja està.
Les centraletes, tot el que hi ha ara és tecnologia híbrida. Va tot submergit amb una gelatina perquè no els hi afecti la humitat. Perquè abans passava, obria centraletes i estaven plenes d'aigua. Com pot estar ple d'aigua això si està sota el seient? És l'efecte vapor.
Sí, de la mateixa manera que quan tanquem un pot i estem a l'estiu, o una ampolla d'aigua i tanquem i veiem que dins es forma rosada, doncs tres quarts del mateix. Els sistemes de refrigeració d'un cotxe ara, em sembla que ho havíem comentat en alguna ocasió, no es poden omplir tan alegrement com fa 30 anys enrere, allò d'obrir el tap del radiador i vinga, i anar-li ficant. Ara això no es pot fer d'una forma tan alegre, no? Hi ha un dipòsit accessori,
hi ha un dipòsit...
Però en principi són sistemes sellats, no?
Sellat i que treballa amb una pressió.
D'acord.
Treballa 1,2 quilos de pressió interna.
D'acord.
Perquè tots sabem que a la que augmentem la pressió, augmentem el punt d'ebullició. Si el circuit no fos estanc, el punt d'ebullició baixaria i a 90-95 graus es bulliria l'aigua. Què passa? Si pressuritzem aquell circuit...
L'aigua triga més a bullir.
Estem elevant el punt d'ebullició a 135, 140 i 150 graus.
Que no és estrictament aigua el que portem al cotxe, no? Per refrigerar?
No. És etilenglicol, el que és l'anticongelant,
sí.
Que ara la majoria de vehicles surten al 50%, o sigui, la proporció és al 50%. Clar, la prova està i està demostrada.
Sí.
Tu un cotxe, a veure, en cas d'avaria, li pots posar el que vulguis per arribar a puesto.
D'acord.
Si és aigua de l'aixeta, si és Coca-Cola, és Coca-Cola.
Però és a dir, ara els cotxes no van amb aigua en el radiador.
No. Porta un líquid refrigerant, sí. Diguem-li líquid.
Ara que m'has dit això de Coca-Cola, si pot posar Coca-Cola en un...
Si has d'arribar,
d'acord,
jo hi posava Fanta, o sigui, 2 litres, no. Em va rebentar, no, tenia que arribar, eren les tantes i jo vaig arribar.
Amb Fanta?
I va tenir, no, sí? Tenia, bueno, vaig arribar.
Clar, d'acord, o sigui, ja està bé.
Sí, va fer tu, mentre hi hagi un líquid que circula, que dissipa calor per davant...
Ha estat una bona explicació aquesta. Tindrà, mentre hi hagi un líquid... Ei, alcohol no, eh? Però mentre hi hagi un líquid...
Que circula i dissipa l'escalfor...
Doncs ja n'hi ha prou. Ja... És a dir, que qualsevol refresc...
Dissiparà més, dissiparà menys. Tindrà un punt d'ebullició, tindrà un altre. Però, bueno,
però ajudarà a arribar.
Com a mínim t'està...
Sense arribar a aquest cas extrem, els cotxes no porten aigua, porten un líquid especial, per dir-ho així.
Que quan surten ara de fàbrica, surten la majoria, bueno, el 100%, el 50%. Llavors, el que sí que aconsello, que quan es compri l'aigua... El que vol, sempre hi ha gent que vol...
Que vol tenir els nivells, allò...
I a casa seva té la garrafeta i tal.
Sí.
Bueno, doncs que sobretot que compri l'anticongelant al 50%. Sabrà ràpidament que és el 50% perquè en el preu ja es veu. Mm. Perquè un val el que val i l'altre dius, onda, com pot ser que valgui tant? Clar, val tant perquè és...
D'acord. Com ho poden comptar? El 50% més?
O més.
O més,
o més.
Fins i tot.
Però, bueno,
Què vol dir això del 50%? Què és, diguem-ne, un tipus de líquid que serveix per estiu i per hivern sense haver de...
Sí, sí, o sigui, aquest líquid tant serveix per arribar, em sembla que és de 18 graus sota zero fins al punt d'ebullició 135.
D'acord, o sigui, per la majoria d'ocasions, sí, sí, aquest líquid que ja va de sèrie amb els automòbils ja ens serveix.
I amb cotxes vells els hi posen això i es nota moltíssim la
millora en la capacitat. Sí, sí, sí. Aleshores, la pregunta és, en un estiu com els que tenim habitualment nosaltres, en principi els cotxes, el sistema de refrigeració no l'hem de tocar. Ha de funcionar sense cap problema.
Funcionar correctament.
D'acord. Si en algun moment veiem que l'agulla de la temperatura o el testimoni de la temperatura del motor puja, què fem?
A veure, hi ha dos temes.
A veure, si allò que ens comentaves tu, o amb una caravana o en
si
algun moment...
Si s'encén el testimoni, ja aquí ja hi ha algú malament, perquè no s'ha d'encendre.
D'acord.
Sí, molts cotxes ja van equipats amb el rellotge de temperatura,
sí,
que és l'ideal.
Amb l'agulla, no?
És l'agulla.
Uh-huh.
Sí que hi ha cotxes de gamma molt baixa que només porta el testimoni.
D'acord.
Però, clar, el que va conduint, si no tens informació, tu no saps. I en el moment que s'ha tensès, la pots haver liat.
D'acord.
O no.
D'acord. Doncs ens imaginem que tenim això, senzillament, un mesurador de la temperatura de l'aigua i veiem que l'agulla...
L'agulla... Sí, el que sí que aconsello és sempre... És que hi ha gent que diu, és que se m'escalfa. Bueno, se t'escalfa quan? No, és que l'agulla està a 90.
Se m'escalfa el cap.
Sí. I la pregunta sempre és, abans de quan estava?
D'acord.
És que no ho sé.
Mm.
Llavors, si tu no saps com estava abans, per què saps que ara s'escalfa?
D'acord.
O sigui, s'ha de tindre cura i conèixer el teu cotxe.
Perquè vols dir que ens podem espantar quan no hi ha motiu.
Clar.
D'acord.
O canviant de cotxe. És que els rellotges enganyen molt.
D'acord.
Perquè hi ha gent que el que mira és el desplaçament de l'agulla.
Sí.
Però clar, hi ha rellotges que comença a marcar l'agulla a 70 graus.
Entesos.
I hi ha que comença a marcar a 30.
D'acord.
Llavors, clar, el desplaçament no és el mateix.
Uh-huh.
Llavors,
per tant, ens podem espantar sense necessitat d'espantar-nos.
Clar, o t'han deixat un cotxe que no és teu.
Uh-huh. I aleshores teu... veus que l'agulla queda bastant més amunt que en el teu, per
clar,
exemple.
Dius, llavors, el que sí que s'ha de mirar sempre és que la temperatura ha d'estar entre 90 i 100.
Entre 90 i 100. 90 encara 100. Que ens pugui semblar que és alta, eh?
És alta, però com el circuit va pressuritzat, el punt d'ebullició és molt més alt.
D'acord.
O sigui, avui en dia la temperatura de funcionament és entre
90 i 100 graus.
90 i 100 graus.
Entesos.
I sobretot conèixer el rellotge que portes. O sigui, és que a mi em va passar amb...
la graduació del rellotge per no espantar-nos.
Clar, és que hi havia gent que deia, és que l'agulla triga molt en pujar. Clar, perquè és que marca 70 graus que l'engegues.
Mm-hmm.
Fins que té 70 graus, doncs igual passa en 5 o 10 minuts. I hi havia un altre, és que puja molt ràpid. Clar, si és que marca 10, 20, 30, 40, clar, 10 graus ja els tens. 20, mm-hmm, sempre estan.
D'acord, allò que comentava, si veiem que veritablement l'agulla ha pujat respecte a la setmana passada o fa 2 setmanes, què podem fer? Omplir més?
No, o... no tocar res. D'entrada no tocar res. D'entrada no tocar res perquè...
Aquesta resposta ha estat bona, eh?
Perquè aniràs a omplir...
Insinues omplir... No.
No, perquè aniràs a omplir en el moment que t'està passant.
D'acord.
Llavors, quan treguis el tap, l'únic que et trobaràs és que et fotrà una bafarada a la cara i et cremaràs. No toquis res, deixa el cotxe. O sigui, el símptoma ja l'has vist, no?
Mm.
L'agulla ha pujat, s'ha tancat el testimoni,
sí.
deixar refredar el cotxe. Quan estigui el cotxe fred,
per tant,
mira el nivell.
És bastant obligat aturar-nos si veiem que la temperatura puja molt.
Sí. Aturar-te però no tocar res.
D'acord.
Que és el moment...
Aturar-nos sí. Sí. Si no ens aturem, Paco...
Aquí ja ve...
Però podem...
Pots arribar a gripar el motor...
Podem fer una destrossa bastant gran.
Una barbaritat.
Una barbaritat, d'acord. És a dir, que si veiem que la temperatura puja, estiguem a mitja caravana en algun lloc, estiguem on sigui, s'ha de buscar un lloc on arraconar el cotxe...
L'excusa que posa molta gent és que no sabia on parar, és que no trobava lloc, no és excusa perquè és que pot sortir molt cara. Busca-la. Hi ha uns triangles, hi ha una armilla, hi ha mil coses per senyalitzar, busques un bon lloc...
Apartar el cotxe, aturar...
Para.
I aleshores deixar reposar una bona estona. Una bona estona.
Veure que deixa el contacte, veus com baixa. I molt important, si la temperatura ha pujat, els ventiladors han de funcionar. O sigui, això és...
D'acord.
O sigui, no pot estar la temperatura alta sense funcionar el ventilador.
I això és relativament fàcil de veure, no, Paco?
No. Perquè... Intentar mirar-ho no ho veuràs perquè van molt amagats.
No, ho sentirem.
Però sentiràs. O sigui, tu sentiràs que... com funciona el ventilador.
D'acord.
Si els ventiladors no
perquè
funcionen...
en qualsevol cas, en la majoria d'automòbils, si no tinc mal entès, encara que es tanqui el contacte, els ventiladors continuen funcionant fins que no queda això refrigerant, no?
Hi ha cotxes que estan programats d'una manera o d'una altra, però bueno, amb el contacte donat,
temperatura... Que si veiem que la temperatura està massa elevada, apartem el cotxe, parem el cotxe, però haurem d'escoltar que els ventiladors estan funcionant.
S'hauran de sentir com giren.
D'acord.
Que els ventiladors no van, tenim una altra opció. Engegarem el cotxe que hagi passat una estona.
És a dir, si veiem que no sentim res, tornem a engegar el cotxe al cap d'una bona estona.
Al cap d'una estona, quan hagi baixat la temperatura. I si el cotxe va equipat amb aire condicionat, que segur que anirà perquè
la majoria de cotxes
van amb aire condicionat, connectarem l'aire condicionat. Amb l'aire condicionat connectat, el ventilador ha de funcionar a la velocitat lenta, a una velocitat. Si tampoc no funciona,
d'acord,
aquí podem tindre un problema del ventilador, perquè l'hem intentat fer funcionar per dos camins, per temperatura de motor o per temperatura del gas de l'aire condicionat. Vale? Pot fallar una, però les dues no. Llavors, si estan fallant les dues, el problema podem tindre el propi ventilador, un fusible, que és molt fàcil, molt probable i que està passant moltíssim, que es crema la instal·lació de consum, de l'excés de consum, perquè el ventilador... a la que poses tu el climatitzador, l'aire condicionat, aquell ventilador està funcionant
permanentment.
Hi ha pics més alts de velocitat o menys, llavors arriba a cremar la instal·lació. Mirar el fusible,
però diguem-ne que aquí la solució, portant el cotxe o mecànic, evidentment seria relativament simple, qüestió de canviar el fusible, per dir-ho així,
detectar
per què havia passat tot això i ja està. En el cas que ens funcionessin els ventiladors, aleshores seria un problema de què? De manca de líquid en el circuit? D'alguna pèrdua en algun lloc o alguna cosa així?
Una pèrdua pel radiador, per la bomba d'aigua. També podem tindre una prova molt bona, és la de connectar l'aire condicionat perquè fem funcionar el ventilador. Perquè també ens podem trobar que el termostat intern, o sigui, el que és el circuit de refrigeració, porta una vàlvula que s'obre i tanca per la temperatura. Aquest termostat el que fa és que una vegada s'ha engegat el vehicle amb el temps més curt agafi els 90 graus. O sigui, sempre el que s'està buscant per contaminació, per medi ambient i per funcionament del vehicle és que sempre treballi entre 90 i 100 graus.
D'acord.
Llavors aquesta vàlvula pot haver quedat obstruïda, el que sigui, per ús, perquè pensa que això s'està obrint
i per tant que condicioni tot el funcionament.
Clar,
del circuit.
Si ha tancat el circuit, què passa? Al no circular l'aigua, moltes vegades els sensors de temperatura on van situats no arriba a l'escalfor. Al no arribar a l'escalfor no connecta, i ens està falsejant. D'aquesta manera podem detectar, intentant acotar i anar a buscar el problema.
D'acord. Una qüestió també final amb això. Si estem relativament a prop de casa, vull dir que això ens passi, què et diré, que ens passi Vilafranca, que ens passi el Vendrell...
Això no és relativament a prop, eh?
No?
Relativament a prop
és... T'ho pregunto per si aquest sistema d'elefanta que vas fer servir tu, doncs si algú té a dins el cotxe un bidó d'aquests d'aigua, pot carregar ben carregat i fer 20 quilòmetres i arribar al taller?
Sí, però depèn del que posis. Si has rebentat un radiador, ja li pots posar el que vulguis.
Sí, no, esclar.
Per falta
d'aigua. Però suposo que és fàcil veure si he rebentat un radiador perquè deixarem a terra un disbarat d'aigua, no?
Clar, és que quan estiguis posant aigua t'estarà caient els peus. O sigui,
dic, però vull dir, si no és aquest el cas i encara
si,
podem...
Si tu has d'afegir un litret d'aigua, un parell de litros...
Vinga. Si estàs, si estàs a 20 quilòmetres, d'acord. Si
tens una garrafa de 5 o 10
i a la buides tot...
I tal com li poses... No, el millor és... No complicar-se la vida,
d'acord.
Assistència,
grua,
cotxe, cap a casa...
I avall que fa baixant.
Perquè canviar un radiador pot tindre un preu, però carregar-te un motor pot quedar sense el cotxe. Igual la reparació val més que el cotxe. Llavors... I això són reparacions, a vegades, que...
Però ara, en general, els motors aguanten més que abans? Sí.
I les escalfades.
I les escalfades, eh? Perquè abans era un clàssic, les escalfades de l'estiu.
Abans la junta de culata era de cartró, i ara una junta de culata té un sistema que són metàl·liques i aguanten unes pressions i són pràcticament...
Perquè tothom ens entengui que això és llenguatge de mecànic. Què és la junta de culata?
La junta de culata és com et diria jo, és el que he dit, imagina't un cartró,
sí.
Tens la part baixa del motor, on estan els pistons, que pugen i baixen,
sí.
Llavors la part de dalt és la culata, que se li diu culata, és on van les vàlvules, que fa l'admissió i l'escape.
O sigui, del combustible.
Del combustible. Llavors per una banda entra aire i benzina, i per l'altra surt els gasos cremats.
D'acord.
Llavors, clar, aquestes dues parts tenen diferents dilatacions. Llavors, això no pot ser solidari, no pot ser.
D'acord.
Necessita tindre una càmera entremig per... Llavors, per excés de temperatura,
d'acord,
el que sempre s'havia fet en els motors, per no trencar res més, el que se n'anava era la junta aquella. Clar, amb 600... 727, 724...
Sí, sí.
Sempre havia estirat una carretera...
És a dir, ens carregàvem una de les mares del motor, per dir-ho així. D'alguna manera?
No, era com un fusible, allò.
Yeah.
Era, al fondre allò, no continuava.
D'acord.
Si tu continuaves, ja, clar...
Carregaves tot el... Tot
clar, per excés de temperatura quedaven els pistons gripats...
Sí,
bueno, aquí podies liar una de... Llavors, ara tot això està molt, molt perfeccionat, però clar, no podem superar...
Poden passar coses, però és a dir, ara és més difícil que un cotxe agafi escalfades com escalfaven
fa 30 anys, si tot més o menys
funciona com ha de funcionar, però atenció, perquè si veiem que l'agulla de temperatura es dispara bastant, aquí tampoc hi ha tants petits remeis a fer, o allò que ens deia en Paco, si afegim 1 o 2 litres i funciona, molt bé, però si se n'ha d'afegir més, no tocar res,
passa alguna cosa, perquè el circuit de refrigeració és un circuit estanc que allà hi caben entre 5 i 6 litros, i si tu li has de posar 6, és que han anat sense aigua.
Doncs, d'acord. Sí. I això ja és més greu. Sí. Els frens pateixen amb l'humitat o amb la calor?
Amb la humitat, la calor, sí, pateixen moltíssim, perquè tu utilitzes un vehicle molt poc i cada vegada que vas a agafar el cotxe, els discos estan rovellats. Llavors, sorolls...
Sí, això es veu sovint en molts cotxes... diguem-ne, amb les llantes que permeten veure els frens, els discos es veuen rovellats.
A Sitges, tu parques un cotxe el divendres, l'agafes dilluns pel matí,
i estan rovellats.
Si ha fet humitat, ja està tot ell.
D'acord. Aquest rovell se'n va, per això?
Sí.
Quan torna a fregar la pastilla o disc,
sí,
aleshores...
Però aquí és quan dius, noto un soroll, clar, és que la pastilla està netejant aquest rovell.
D'acord.
I això és, hi ha gent que és que cada dilluns em fa el mateix soroll, cada dilluns, i si a més enganxes una època de pluja...
Sí, 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 aleshores encara més, no?
Jo tinc mania, vaig pel carrer i ho vaig veient perquè...
És a dir, rovellen més els discos aquí que al Pirineu, per exemple, o que a Lleida, o que en zones de menys humitat.
Bueno, el Pirineu depèn...
Depèn, ja m'has entès.
Tu te'n vas a Andalusia o te'n vas a Extremadura...
I no rovella res,
allà. Tu veus un cotxe d'allà amb 30 anys...
I els discos perfectes.
I la carrosseria i tot. I aquí veus un cotxe amb 10 anys i dius... Sí, sembla que...
Amb això també s'ha millorat molt.
S'ha millorat moltíssim.
També s'ha millorat moltíssim.
Moltíssim.
Però
les unions de...
D'acord. El problema està... Les juntes, que és per on...
I a les reparacions. O sigui, si és un cotxe que no ha tingut mai una reparació de carrosseria,
sí,
no afecta tant. Ara, si és un cotxe que ha tingut cops, s'ha tingut que soldar...
Clar,
s'ha tingut
que forçosament s'han hagut de fer coses...
Sí que hi ha productes per aïllar, però bueno, allà és on te pateixen.
Canvis de marxes, etc., cal patir? No.
No,
no.
Sobretot que vagi el dia de nivell, de valvulina... I...
Però això només ho sap el taller, no? Això perquè taller. A un nivell del canvi de marxes...
Ja, però...
Diguem-ne, nosaltres només veiem el pom.
Sí, però si tu, per exemple, el cotxe has fet les teves revisions periòdiques,
sí, no hi ha problema,
no, aquest problema no el tens. Ara, si fa 5 anys que no visites... Mm-hmm.
Aleshores ja no cal ni dir-ho, no només el del canvi de marxa, sinó tota la resta. Això que ens deies dels canvis automàtics, cal que els propietaris de cotxes amb canvi automàtic hagin de preocupar-se per alguna cosa?
No, és que no poden fer res.
No poden fer res, eh?
És que ell no pot fer res. Ell el que notarà són els símptomes, o reté, o que...
Què acostuma a fer? Què acostuma a passar?
Pues estrabades, o que, per exemple, o com si patinés l'embrague, que no agafa... Són unes sensacions molt rares.
Que les marxes com si costessin d'agafar o com si...
Sí, o que ressalta. Però tot això és molt... Els símptomes no són els mateixos en diferents cotxes. Perquè com tot és hidràulic...
D'acord.
Tot és hidràulic.
I cada marca té, vols dir, el seu sistema i, per tant, és difícil de...
Llavors, són coses que costen de trobar, però que està passant. O sigui, de fet, vas a un taller especialista en canvis automàtics i ja t'ho diuen. O sigui, l'últim curs que vam estar... explicaven això, que sabia, hi havia cotxes americans per Chrysler, tot això, que portaven d'Estats Units uns radiadors més amples, perquè allà ja fa molts anys que treballen i s'han trobat
les temperatures. I tenen climes enormement...
Depèn quin estat, doncs ja tenen radiadors al doble, que dissipen el doble de calor, li poses allò i el cotxe perfecte.
D'acord.
Però bueno, són coses que a poc les hem d'anar aprenent. O sigui.
Però és a dir, el canvi automàtic pateix més a l'estiu que a l'hivern?
Sí.
Sí.
Sí, sí. Per temperatura. Temperatura, o sigui, pensa que el líquid que hi ha dintre és un circuit com si fos el circuit de refrigeració del motor.
Sí.
O sigui, va donant voltes, té una bomba a pressió i va donant voltes, passar pel radiador, passar... Clar, això no necessita dissipar. Pensa que en el morro del vehicle tenim radiador, motor,
radiador de l'oli,
condensador de l'aire condicionat, l'intercooler i el radiador del canvi. O sigui, tenim un gruix de gairebé un pam el qual té que travessar l'aire i tots han de refrigerar. O sigui,
sí, sí, clar.
Qui refrigera més? El primer, l'últim, entre els ventiladors que té el motor, i generalment el del canvi sempre va l'últim.
Per tant, aleshores, algunes marques radiador més gran. Estem parlant de casos extrems? Sí. Ho dic per aquells que ens escoltin, jo tinc un cotxe automàtic una seda.
Això és un cotxe normal, no. Això parlo de cotxe alta gamma...
D'acord.
I cotxe molt puntual i especial.
D'acord.
No estem parlant d'un Audi A4 ni d'un Renault.
T'ho dic per si en la majoria dels casos els canvis automàtics funcionen perfectament sense problema.
Sí, no, això ja va un Volvo familiar supergran o un Hummer o un Cherokee, coses aquestes que són que si vas a mirar, si sortim al carrer no trobarem cap.
No, aquí sí, ja sembla que encara n'hi ha un de Hummer.
Sí.
De considerable envergadura, però els problemes d'aquell cotxe suposo que deuen ser relativament fàcils de resoldre pel propietari, si és que ja ha fet l'esforç de comprar-se-lo, ja no ve d'aquí, estem parlant d'un altre. Però, o sigui que en els cotxes habituals, diguem, estem parlant de casos molt concrets.
Molt concrets i amb situacions molt...
D'acord.
I utilització molt...
D'acord, o sigui que acabarem la conversa i en Paco ens dirà, aposto pel canvi automàtic... Una vegada.
És el futur. I arribarà el moment que ja tenim vehicles que no hem de trepitjar l'accelerador, perquè ja tens el control de velocitat, que li dius, vull anar al límit, quan és? 120?
100, doncs 120.
120. I ja no trepitges, i el canvi automàtic és que poses la D i tira.
Sí, sí. Déu-nos en guard que la centraleta se'ns espatlli en la mesura de la velocitat,
Home,
i no puguem aturar-ho, això.
És que es pot espatllar. I t'explicaré el per què. O sigui,
són les 11. A França es va fer molt popular un problema que va tenir un senyor que conduïa un vehicle francès d'alta gamma
i
que el control de velocitat no podia parar en una autopista. Paco, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera, les 11.